Bona tarda, són les 7, us parla Pere Gallifa. Des de les 5 de la tarda està en marxa el ple municipal del mes de juny. Joan Blanc, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Entre els temes a tractar hi haurà el conflicte entre l'Ajuntament i l'empresa de la neteja Esmatza. També es debatran diverses mocions sobre canvis en el nomenclàtor i altres qüestions com les noves borses de treball del consistori.
En uns minuts connectarem amb Karen Madrid des de l'Ajuntament per saber-ne l'última hora. Més coses, avui s'ha celebrat la tercera jornada del judici per la peça 30 del cas Mercuri.
Un apartat que investiga si l'exalcalde Manuel Bustos va utilitzar el seu càrrec per retirar dues multes de trànsit als seus familiars. Precisament aquest matí han declarat la seva dona, Montserrat Costa, i el seu fill Carles.
I avui també hem sabut que l'Ajuntament vol habilitar pisos temporals per als desallotjats del carrer Príncep de Viana.
En total hi ha 27 persones que són fora de casa seva des de la mort electrocutat d'un altre veí fa un mes. No podran tornar-hi fins que no canviïn tot el cablejat elèctric de l'edifici amb un cost de 6.000 euros. Per cap. Maria Antònia Jiménez, germana de la víctima mortal, lamenta la desinformació que tenen.
La compañía se dice que ellos no tienen problema, que no es su problema, que tenemos que cambiar todo lo que es la instalación y todo. Todo se ha quedado como el primer día. Muchos reunirse aquí, pero nada. Preguntas algo a Endesa, Endesa no sabe nada, dice que no es su problema. Preguntas a otro, los del seguro dicen que como no es su problema.
Des de la Regidoria d'Acció Social afirmen que estudiaran els casos més vulnerables.
I en plan esportiva, el centre d'esport Sabadell ha anunciat el fitxatge d'Adri Cuevas.
El de Jerez de la Frontera portarà múscul al mig del camp arlequinat. A més, arriba del Club Deportivo Ebro, on l'any passat va signar una gran temporada marcant 6 gols.
Passen 2 minuts de les 7 de la tarda. Rebeu una salutació de Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
I ara és hora dels serveis. Avui hem tingut un dia ennuvolat que ha acabat amb pluges intenses a la nostra ciutat, però què ens espera les pròximes hores? Doncs ens ho explica Roc Mateu. Bona tarda.
Bona tarda. De mica en mica els núvols van deixant el cel ben tapat arreu del territori i és que les tempestes, els xàfecs, estan caient amb intensitat, sobretot a l'interior del país, especialment cap al nord i nord-est de Catalunya. Zones del Pirineu, Prepirineu, també punts de la Catalunya central, especialment zones del Berguedà, Osona, Moianès, al Bages, les tempestes cauen amb intensitat forta, acompanyades també de calamarsa, de pedra petita, per tant, precaució durant aquesta tarda, i de mica en mica els ruixats s'aniran desplaçant de nord cap a sud, per tant, altres zones de la pressió central també poden arribar a aquests xàfecs, a punts del prelitoral també, i on és menys probable que arribin, sobretot, serà al litoral. Si ho fan, doncs seria de cara al vespre, amb intensitat ja més moderada o feble. Tot plegat, la jornada avui es mantenen temperatures, sobretot més baixes, a l'espera que demà divendres el dia serà més tranquil, amb alguns xàfecs a zones del Pirineu. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs ja hem repassat què passa al cel, anem a mirar a la terra, com estan les carreteres, i podem veure que a Cerdanyola, amb l'enllaç a la C58, hi ha 4 quilòmetres de retencions. També a Sant Quirze, en sentit Barcelona, trobem 2 quilòmetres de circulació lenta, mentre que a Terrassa, cap al nord, també en trobem un parell. Si ens fixem en Barcelona, hem de destacar 11 quilòmetres i mig de retencions a la ronda de dalt cap al nus de la Trinitat i algunes complicacions també a la ronda litoral a l'altura del Bon Pastor i també al Port Olímpic. Entrem en matèria. El nou contracte del servei de neteja dels edificis municipals enfronta govern i oposició al ple municipal del mes de juny. El nou plec de condicions, que preveu que una sola empresa assumeixi el servei i inclou millores laborals i de fiscalització, ha prosperat amb només el suport de les forces de govern i l'abstenció de tota l'oposició, que ha assenyalat el fet que l'executiu no l'hagi municipalitzat, com havia manifestat al principi del mandat. Karen Madrid, saló de plens, bona tarda.
Molt bona tarda, Pere. Les forces de l'oposició han demanat explicacions de per què no s'ha municipalitzat aquest servei, tenint en compte que, segons ha defensat per activa i per passiva el mateix equip de govern, era el que reunia les condicions idònies per poder fer el procés de forma més senzilla. Per la seva naturalesa, és un servei més petit i perquè la concessió de les tres empreses que el portaven s'ha acabat ja. Tot i que totes les formacions havien mostrat dubtes o fins i tot en alguns casos rebuig sobre la conveniència que el servei l'assumís l'Ajuntament, ara no entenen aquest canvi d'estratègia i posen de relleu una contradicció ideològica. Ho ha expressat el portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, Carles Rossinyol.
Estava a les seves mans. No entenem per què s'han abocat molts esforços en analitzar i municipalitzar o intentar municipalitzar els serveis amb una sèrie de conseqüències que ara no ve el cas parlar però que tots coneixem, i en canvi en un cas que és administrativament fàcil, en aquí suposo que han prevalgut els criteris econòmics, cosa que ja sé, però jo crec que ens hauríem d'explicar això una mica, per què aquest no?
Des de l'equip de govern s'han escudat en les dificultats introduïdes als pressupostos generals de l'Estat i també la nova legislació, sobretot posa problemes a la subrogació dels treballadors d'un servei municipalitzat. El tinent d'alcalde i regidor de serveis centrals, Juli Fernández, també insisteix que, malgrat tot, el nou contracte és molt millor que l'anterior.
Jo ja entenc que vostès vulguin treure la punta d'allà on no els agrada, però això és objectiu, no és un judici de valor. És qüestió d'agafar els plecs de clàusules dels plecs anteriors i comparar-los.
Com dèiem, malgrat aquest debat que s'ha extès durant una hora, el nou contracte ha prosperat amb el vot de les forces del govern. Altres qüestions que s'han debatut i han tirat endavant: fa pocs minuts s'acaba d'aprovar la creació d'un nou sistema de borses de treball per l'Ajuntament, amb un triple objectiu: d'una banda captar nou talent, d'altra banda captar nous perfils professionals i també rejuvenir la plantilla. Ha prosperat per unanimitat. A la primera part del ple també s'ha aprovat posar a disposició dels pagesos professionals les 45 hectàrees de propietat municipals, no només les que estan a Can Gambú, sinó les que hi han també repartides per altres punts de la ciutat, sobretot al nord i al sud. Per cert, que avui ha estat el primer cop en molts mesos que el ple no ha acollit, almenys de moment, cap mena de concentració o de reivindicació d'aquest tipus.
Moltes gràcies, Karen, doncs, per aquesta última hora des del Saló de Plens de l'Ajuntament.
Fins ara.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Altres qüestions: l'Ajuntament de Sabadell reallotjarà en pisos de la Borsa d'Emergència Social els veïns del bloc del carrer Príncep de Viana, mentre no poden tornar a casa seva. El consistori està adequant diversos habitatges perquè 19 de les 27 famílies s'hi puguin traslladar com més aviat millor. Els inquilins de l'immoble de Can Urià, que es troben allotjats en pensions o cases de familiars i amics, van haver de marxar arran de la mort electrocutat d'un altre veí. La investigació dels pèrits va determinar que els veïns havien de substituir tot el cablejat elèctric de l'edifici abans de tornar-hi.
Els treballs d'adequació dels habitatges és a punt de finalitzar i a tot estirar, en un parell de setmanes els veïns haurien d'haver-se traslladat. Així ho ha apuntat la regidora d'Habitatge, Glòria Rubio, que ha afegit per què han optat per aquesta solució provisional.
Sí, l'objectiu és que aquestes persones visquin el més dignament possible, mentrestant han d'estar fora de casa seva, que seria doncs l'objectiu final.
En paral·lel a aquesta solució provisional, Acció Social continua fent un seguiment cas per cas de tots els residents del bloc del carrer Príncep de Viana per tal de veure quines dificultats s'estan trobant en tot aquest procés. El regidor Gabriel Fernández ha recordat que la situació més complexa és la dels pares de l'home electrocutat.
Estem parlant de persones grans que van tenir una tragèdia, una desgràcia molt gran, i que des de l'Ajuntament hem reforçat l'atenció domiciliària a casa d'aquestes persones per també col·laborar amb els fills que estan portant amb aquests pares, que ho tenen aquests pares i que necessitaven suport d'atenció domiciliària, ho estem fent. Hem també oferit tot el que és el suport psicològic, que en aquest moment no l'han volgut.
El principal mal de cap dels veïns, però, són els 6.000 euros que hauran d'abonar cadascun d'ells per tal de substituir tot el cablejat elèctric de l'edifici. Glòria Rubio ha explicat que els afectats es podran acollir a la línia de subvencions per rehabilitació que la Generalitat ha obert aquesta mateixa setmana per tal de poder fer front a aquesta despesa. Els veïns han començat a recollir la derrama per sufragar l'actuació.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
La dona i els fills de Manuel Bustos admeten que l'excap de la policia va intervenir en la retirada de les multes, però defensen la innocència de l'exalcalde. Ha estat durant la tercera sessió del judici per la peça 30 del cas Mercuri, que se celebra des de dimarts a l'Audiència de Barcelona.
La dona de l'exalcalde Manuel Bustos, Montserrat Costa, i el fill de mitjà d'aquest, Carlos, han reconegut que Josep Miquel Duran, exintendent de la policia municipal, va intervenir en la retirada de les dues sancions d'aparcament que van rebre el 2012. De totes maneres, consideren que el batlle no va cometre cap fet delictiu, ja que les dues sancions eren injustificades. Costa ha reafirmat la versió del seu marit i ha explicat que va canviar el cotxe de lloc abans que la grua se l'emportés per estar aparcat en càrrega i descàrrega. A més, explica que no va rebre cap multa al moment ni en els dies posteriors, perquè en la fotografia no es veia la matrícula del vehicle. Per la seva banda, el fill mitjà de Bustos ha reconegut que Duran i Izquierdo els van assessorar quan la grua es va emportar al seu vehicle. També ha afirmat que l'excap policial va pagar la multa de la seva butxaca i un funcionari els va treure el cotxe del dipòsit municipal. Sobre el fet que no es trobi el document amb les al·legacions que haurien presentat, creu que el va deixar a Duran perquè redactés el seu informe. Finalment, el judici es reprendrà el 13 de juliol, ja que l'acusació ha reclamat un testimoni que actualment és fora del país. La previsió és que durant aquests dies també s'exposin les conclusions definitives i els informes finals.
Notícies vespre.
Esbatxa anuncia l'aturada dels acomiadaments amb la confirmació de la suspensió temporal del nou model de facturació. El gerent de la companyia concessionària del Servei de Neteja Viària i Recollida d'Escombraries, Eugenio Díaz, assegura que la paralització de l'anomenada ITF evitaria els 17 acomiadaments anunciats la setmana passada i permetria mantenir les contractacions a l'estiu.
Finalment, Esbatxa ha confirmat via Twitter que ha rebut un correu electrònic de l'Ajuntament on els notifica la suspensió del nou model de facturació. Des de la concessionària de la neteja celebren la notícia i confien que aquesta decisió obri una nova etapa marcada pel diàleg. Unes hores abans de la notificació, Díaz definia així la situació a Ràdio Sabadell.
La preocupació per als treballadors, la pressió que pot haver ocorrido por ahí, escuchar planteamientos y analizar también el momento temporal y mantenerse firme ahora en una postura así, pues sinceramente me parece un poco ilógico. Cuando esto es tan contencioso, un juez tendrá que dictar medidas y entonces pues dices, bueno, pues ahora que llevar esto al extremo y querer apurar los casos de una forma tan exigente, pues lo único que puede conllevar es a una situación un poco absurda y donde se perjudica a la ciudad y se perjudica a los trabajadores y al final a todos en su conjunto.
Amb aquest nou context, el gerent d'Esmatza, igual que el regidor Pere Arnau, es mostren disposats a parlar per evitar cap mena d'afectació en les condicions laborals de la plantilla ni al servei a la ciutat.
A hores d'ara, la plaça Creu Alta hauria de ser, si la pluja ho permet, l'epicentre de l'acte central per commemorar el Dia de l'Orgull, que se celebra avui, 28 de juny. Abans hi ha hagut una manifestació des de la plaça de l'Àngel per sensibilitzar la població sobre la realitat del col·lectiu LGTBI.
Una trobada ciutadana és l'activitat principal que es realitzarà a la plaça de la Creu Alta, on es llegiran textos a càrrec de Calenredo, Serran i Justa Revolta. D'aquesta manera es tancarà el programa Ventilem Armaris, que va començar el 17 de maig, Mundial contra l'Homofòbia. Des de la Regidoria de Drets Civils i Gènere valoren positivament la campanya d'aquest any. En parla Lluís Perarnau, regidor en substitució de Míriam Ferrandiz.
Doncs jo crec que ha estat molt bé en el sentit que sempre s'ha d'anar intentant sensibilitzar, d'anar incrementant, no, aquest respecte a la diversitat, aquesta diversitat afectiva, sexual i de gènere, que crec que és tan necessari, no, reivindicar aquesta respecte, no, aquesta diversitat. I crec que aquest any hem incorporat tota una qüestió també, no?, el tema de trans.
En aquest sentit, dimarts es van pintar dos bancs amb la bandera irisada al Centre Cívic de Can Rull i la plaça Benjamín García. Aquests dos bancs se sumen a l'altre parell que hi ha al barri de Can Déu i al del Passeig, que llueix la bandera trans.
I aquesta nit, en clau cultural, Quimi Portet actua al Fresh Festival. Portet pujarà a l'escenari de l'Amfiteatre dels Jardinets a les 10 de la nit.
I presentarà el seu nou disc, Festa Major d'Hivern. Es tracta de la seva desena producció que arriba per primer cop a la nostra ciutat. És un treball que ha produït ell mateix i, per tant, mostrarà l'essència d'un cantant que ja ha arribat als 60 anys i comptant els àlbums que va publicar amb l'Último de la Fila, en suma 22. Per tant, és molt probable que antics èxits, com ara La Rambla, Homes i Dones del Cap Dret o Oh My Love, acompanyin els nous temes del disc que avui ve a presentar.
Moment de repassar altres qüestions en un format més breu. I començarem per l'escriptora sabadellenca Montse Barderi, que ja té a les llibreries el seu nou llibre Dones úniques, relats de dones d'aquí que no podràs oblidar.
Es tracta d'un recull de narracions que, d'una manera entretinguda, explica la història d'una vuitantena de dones decisives a l'hora de canviar els valors de la societat que els ha tocat viure. L'escriptora sabadellenca ha explicat al programa Al Matí quina era la seva fita.
De manera que arribi bé la gent, que sigui amena la lectura, que sigui divertida, que sigui... No es tracta d'un compendi enciclopèdic que puguis trobar una entrada a l'Enciclopèdia Catalana, perquè això seria un tostón, sinó d'aprendre, divertir-te i que sigui una lectura molt bona per aquest estiu, per exemple, no?
Seguint l'estructura del conte clàssic, amb il·lustracions de Violeta Crespo, el llibre es presentarà d'aquí a pocs minuts, a 7:45, a la llar del llibre, en un acte que anirà a càrrec de Berta Rubio.
La bassa, les piscines Joan Serra, el Club Natació i el Tenis Sabadell se sumaran el pròxim 8 de juliol a la nova edició del Mulla't per l'esclerosi múltiple.
La iniciativa arriba als 25 anys de vida i, coincidint amb l'efemèride, el grup vallesà Macedònia ha creat la cançó Mulla't. Dani, com a director musical i portaveu de la formació, ha afirmat que s'ho han passat molt bé durant tot el procés de creació, i és que els ritmes del tema Mullat s'allunyen una mica de l'estil musical de les Macedònia.
Té aquestes bases instrumentals, té aquest reggaeton suau que l'acompanya durant tota l'estona, no? I aquestes lletres, doncs, que no són rapejades, no? Però que sí que passes per totes les síl·labes i les expliques diferent, no? Amb melodies més lineals, no? Per nosaltres és divertit, també, perquè no és el nostre estil, però ens ha vingut de gust fer una cosa diferent.
Com ha també explicat a Ràdio Sabadell, que aquest tema és un encàrrec de la Fundació Esclerosi Múltiple.
El Pla Estratègic de Relacions i Projecció Internacional de Sabadell ja s'ha presentat en societat.
En un acte al Vaporllong, ahir al vespre, l'Ajuntament ha donat a conèixer el document realitzat a partir de l'experiència d'una trentena d'entitats amb presència internacional d'àmbits com la cultura, l'esport, la ciència o el teixit empresarial. L'alcalde Matías Sarragán apunta el principal objectiu del pla.
El primer objectiu és visibilitzar i potenciar, no?, aquesta xarxa, aquestes xarxes i aquestes actuacions internacionals. Com ho farem? Mitjançant la millora del coneixement i el reconeixement de Sabadell a l'exterior. Després posarem exemples. En segon lloc, mitjançant l'impuls d'una estratègia de millora urbana i d'infraestructures. Cal millorar també què som, no?, des d'un punt de vista d'infraestructures i de millora de la qualitat urbana. I en tercer lloc, per millorar la visibilització i la potenciació, definir una estratègia per captar inversions, esdeveniments, talent, innovació, també posarem exemples.
Entre les accions previstes en el pla hi ha la creació d'una oficina de projectes internacionals.
I el Partit dels Socialistes demana mesures per garantir l'ombra al passeig durant l'estiu.
Des de la formació han preguntat a l'equip de govern quina solució es buscarà a aquest problema i mostren el seu rebuig a recuperar l'estructura metàl·lica de l'estiu passat, al·legant que suposava un impacte visual negatiu. Des del PSC aposten per recuperar el projecte de la pèrgola del fons Borrell, que faria aquesta funció i aportaria singularitat al passeig.
Radio Sabadell. This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Agafa l'autobús, viatja amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps, estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell. Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Hola a tothom. Programa a programa ja hem fet la meitat de la vuitena temporada de Parlem d'òpera. I aquí estem, apretant l'accelerador per arribar al final. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell cada dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 11 de la nit.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions compta expansió. Descobreix-les a futurs.bancsabadell.com.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Repassem l'actualitat més enllà de Sabadell i la comarca i per què comencen els tràmits pel trasllat a Catalunya dels presos independentistes.
El Ministeri de l'Interior ha iniciat els tràmits pel trasllat dels presos independentistes després d'obtenir el vistiplau del jutge Pablo Llarena. Segons TV3, els polítics presos ja estan escollint en quines presons volen ser traslladats.
Mor un matrimoni de ciclistes per culpa d'un conductor que va donar positiu en el control d'alcoholèmia.
La família es trobava realitzant el camí de Santiago en bicicleta, van ser atropellats per un vehicle i el matrimoni va morir mentre que el fill de 12 anys es troba lleugerament ferit. Després de l'accident, el vehicle es va donar la fuga, però va ser detingut a 15 quilòmetres de lloc i va donar positiu en el consum d'alcohol.
Quim Torra, indignat amb el discurs que va fer l'ambaixador Pedro Morenés sobre la situació catalana.
El president de la Generalitat ha demanat aquesta matinada la dimissió de l'ambaixador espanyol a Washington, a Pedro Morenés, pel seu discurs durant el sopar protocolari previ a la inauguració del festival Smithsonian Folklife. L'ambaixador va replicar amb un discurs en el que va negar que Espanya tingués presos polítics.
I precisament la direcció d'aquest festival elimina els discursos institucionals de la inauguració.
Una mesura que han pres per evitar noves polèmiques entre la delegació catalana liderada pel president Quim Torra i l'ambaixada espanyola a Washington. Torra ja ha expressat que està d'acord amb la mesura del festival on ha estat convidada la cultura catalana.
Un membre de la manada intenta obtenir el passaport.
Antonio Manuel Guerrero, el guàrdia civil condemnat a 9 anys de presó per abusos sexuals a una jove en els Sanfermins del 2016, va intentar el dilluns 25 obtenir el passaport. La seva petició va ser denegada, ja que els 5 condemnats tenen prohibit sortir del país. Tots tenen l'obligació de presentar-se 3 dies a la setmana al jutjat de la guàrdia de la seva localitat.
I ara és l'hora dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Adri Cuevas, migcampista de 28 anys, és nou jugador del Centre d'Esports Sabadell. L'andalús arriba procedent del Club Deportivo Ebro, equip amb el qual ha completat la seva millor temporada.
Adri Cuevas, natural de Jerez de la Frontera, arriba al Sabadell després d'haver jugat 37 partits amb el conjunt aragonès a la segona B i haver fet 6 gols, un d'ells contra el conjunt arlequinat. El jugador s'ha decantat pel projecte de Toni Saligrà, tot i les diferents ofertes que ha tingut sobre la taula. Amb l'arribada d'Adri Cuevas, el Centre d'Esports reforça el mig del camp. Les sortides de Marc Martínez i Adri Díaz havien de habilitat aquesta zona del camp, sempre important en els equips de Toni Saligrat. El jugador serà presentat amb la samarreta arlequinada un cop arrenqui la pretemporada del Sabadell a mitjans de juliol.
I Manuel Gato aposta per fer net i no mirar èpoques passades. El nou jugador del Centre d'Esports Sabadell va viure el descens a segona B i ara vol retornar al club al futbol professional. De fet, Gato es troba molt il·lusionat davant aquesta segona etapa al conjunt arlequinat.
Ser un dels protagonistes del descens ha fet que Gato no hagi estat ben rebut quan ha tornat a la nova Creu Alta amb l'Hércules i l'Alcoyano. I això ha provocat alguna fricció entre jugador i afició. Un episodi que avui Gato ha volgut tancar definitivament demanant perdó a l'afició i assegurant que ho donarà absolutament tot per la samarreta arlequinada.
Si algun aficionado s'ha sentido molesto en algún momento, pues bueno, aprovecho para decir que bueno, que para pedir disculpas en ese sentido y bueno, también para dejar claro que he venido pues compitiendo con el equipo donde he estado y bueno, que ahora vuelvo a Sabadell, a la que ha sido mi casa durante 3 años y que bueno, que no es que para nadie la menor duda de que me voy a dejar todo lo que tengo por el club, por la afición y evidentemente por la gente que ha confiado en mí.
Un dels motius que més han agradat a Manuel Gato és la presència de Toni Saligrat a la banqueta. El coneix perfectament i sap del que és capaç el tècnic de Torrent. A més, el futbolista alacantí de 34 anys està molt il·lusionat amb el projecte del Sabadell. Admet que ha pogut informar-se i que totes les veus han estat positives. Manuel Gato parla meravelles dels companys de vestidor que tindrà la pròxima temporada i creu que aquesta unió pot ser clau per aconseguir reptes importants.
Sé que hay un vestuario fenomenal y claro, eso... Bueno, yo por la experiencia que puedo tener sé que es muy importante. Al final, si queremos conseguir un objetivo a largo plazo, pues todo empieza por eso, ¿no? Por tener un grupo fuerte, por poder trabajar a gusto en el día a día, y al final eso y muchos pequeños detalles son los que al final te dan pues ese plus sobre los demás, ¿no? Porque al final todos tenemos objetivos muy parecidos y al final nosotros tenemos que buscar dar ese saltito, ¿no? Que nos permita alcanzar pues lo que busca todo el mundo.
Així doncs, havent demanat perdó a l'afició i amb moltes ganes de tornar a lluir la samarreta arlequinada, Manuel Gato espera tenir un millor regust de boca en aquesta segona etapa al Sabadell. L'alacantí serà presentat com la resta de companys un cop comenci la pretemporada.
I una pretemporada que es presenta clau per a Sergi Pastells. El lateral barceloní torna al Sabadell després de la seva sessió al Terrassa i ho fa convençut de poder-se guanyar un lloc a l'equip de Toni Sarigrat de cara a la pròxima campanya.
Pastells admet que té una espina clavada amb el centre d'esport, ja que només el primer any va tenir una certa regularitat. Des de llavors i per diferents motius, el lateral no ha pogut mostrar tot el seu potencial per manca de regularitat. Sergi Pastells espera que durant la pretemporada pugui convèncer Toni Saligrat i fer-se un lloc definitiu a la plantilla del Sabadell.
Això dependrà una mica del míster, suposo, de també com em vegi durant la pretemporada i de la decisió de l'àrea esportiva, el que decideixi. Jo sóc un jugador que ara mateix, a dia d'avui, tinc un any més de contracte, la meva il·lusió és continuar aquí a Sabadell i vindré preparat a pretemporada per donar-ho tot i guanyar-me el puesto.
El lateral dret barceloní està plenament recuperat de la seva lesió, que el va deixar sense minuts al Terrassa en la seva sessió, a més de no comptar pel tècnic Cristian García. En cas de quedar-se a les ordres de l'entrenador de Torrent, Pastells serà competència directa d'Òscar Rubió al lateral dret.
Canviem de tema i deixem el futbol perquè toca parlar dels Jocs del Mediterrani de Tarragona. Un dia més, l'activitat està molt repartida entre els diferents esports que s'hi juguen. Un d'ells, el waterpolo femení, ha assegurat aquest matí una nova medalla per la delegació espanyola.
Després de la victòria per la mínima i contra Grècia, la selecció espanyola femenina de waterpolo, amb 8 jugadores de l'Astral Pool Natació Sabadell, ha derrotat de forma clara Portugal 27-6 en un partit sense història. Un triomf que ha donat l'accés a la gran final, les de Miki Oka, dissabte a 8:15 del vespre. La dificultat augmentarà, ja que davant hi haurà Itàlia. Mateix objectiu que les noies de waterpolo tindrà demà la selecció espanyola masculina d'handbol, amb el sabadellenc Aleix Gómez sent peça important del combinat de Jordi Rivera. Els jugadors nacionals recuperen forces després de la contundent victòria ahir contra Sèrbia. Demà a 8:15 del vespre el rival serà Croàcia. L'equip que guanyi accedirà a la final i assegurarà una nova medalla als Jocs del Mediterrani.
La selecció espanyola femenina de waterpolo i la masculina d'handbol tenen objectius importants en els pròxims mesos. També en té la nedadora artística de Sabadell, Ona Carbonell.
La sirena del club va anunciar fa uns dies la seva decisió de fer un parèntesi i renunciar a les proves per equips de l'Europeu de Glasgow d'aquest estiu. Cal veure si també descarta participar a les individuals, un fet que Ona Carbonell ha prioritzat per tal d'arribar ben preparada als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, el gran objectiu de la nedadora artística en els pròxims anys.
14 anys sense parar, entrenant moltíssim i una mica un reset em va bastant bé. Llavors és un any una mica d'impàs, preparar el teu cos i el teu cap una mica de cara a Tòquio.
Tot i aquesta renúncia a les proves d'equip, Ona Carbonell s'ha mostrat convençuda de les possibilitats de podi del conjunt espanyol a l'Europeu de Glasgow.
L'Ajuntament de Sabadell ha presentat aquest matí el clúster de l'esport, un projecte que vol potenciar encara més el teixit esportiu de la ciutat, vinculant-lo a altres sectors com el de la innovació, la salut o el turisme.
L'alcalde de la ciutat, Matías Sarracán, i la regidora d'Esports, Marisol Martínez, han estat els encarregats de presentar aquest nou projecte que generarà 6 noves oportunitats per a la ciutat i que estarà gestionat per la Fundació Esport Innovació Sabadell, l'antiga Fundació de l'Esport, que torna a posar-se en marxa tal com ha reconegut Marisol Martínez.
Fundació Esport Innovació Sabadell, l'antiga Fundació de l'Esport. Durant aquest temps, què hem fet? El que hem fet ha sido adequar els estatuts de l'antiga Fundació de l'Esport a uns estatuts que dieran cabida a tot aquest projecte, al desenvolupament d'aquest projecte i demás. Per fer tot aquest recorrido burocràtic, ha tenido que pasar tiempo, hemos tenido que ir, escribir, hacer y demás. Yo quiero aprovechar también esta pequeña parte de decir, y todo esto lo concretaremos ahí y a partir del día de hoy iremos viendo cómo nuevos patronos se incorporan a la Fundación del Sport, que ya hemos hablado con ellos, que sabemos que ya están.
En els pròxims dies començaran a prendre formes diferents iniciatives que ja estan en marxa. D'entrada, els més importants és que hi ha molts agents que s'han posicionat al costat d'aquest nou projecte. Un d'ells, el president del Club Natació Sabadell, Claudi Martí.
És un projecte que jo entenc que ha de ser un projecte de futur. Com ha dit la Marisol, és un projecte integrador que va molt més enllà de l'esport i des de les seves vessants. Va des de l'esport a la formació, a la integració social, a la competició, a la salut, a l'àmbit empresarial. i crec que és una oportunitat que no podem desaprofitar.
Des d'aquest clúster esportiu s'espera que en breu es puguin adherir més agents i que altres patrons s'uneixin també a la nova fundació que gestionarà aquest projecte.
Falta mig minut per 7:45. Gràcies, Joan. Nosaltres marxem. La informació tornarà a Ràdio Sabadell demà a les 9 amb l'últim magazín al matí de la temporada i després els butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Que passeu un bon vespre. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.